Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Una explosió de gas en un pis d'Eivissa ha deixat 7 ferits. Dos d'ells estan en estat crític a l'UCI de l'Hospital Can Mis. Es va ocórrer a les 5:15 de l'hora baixa d'ahir en un edifici de pisos protegits del barri de Can Cantó, construïts l'any 2007 i on s'hi feien unes obres de remodelació. L'explosió va ser tan potent que es va poder notar des de diferents punts de la ciutat. Ho explica un dels veïnats, a Juan Carlos.
Gracias a Dios que mi hija se había ido también a estudiar y a repaso porque el televisor de que tiene en el cuarto, eso sí lo he visto yo, que ha salido desplomado encima de la cama. O sea, es que no puedo ni hablar, la verdad.
Al bloc de pisos hi vivien 22 famílies, tres d'elles han hagut de ser reallotjades en altres apartaments i la resta estava previst que tornessin ahir vespre a casa seva. Tot d'una, parlam amb el cap dels bombers d'Eivissa, José Antonio López, en aquest dimecres, dia 22 d'abril, en què també hi ha una cita destacada al Senat. Avui la Cambra Alta vota la proposició per reformar la Constitució i que Formentera pugui tenir un senador propi.
És la passa definitiva després que el Congrés ho aprovés el mes de març. La modificació haurà de comptar amb el suport de les 3/5 parts del Senat. Els dos grups majoritaris, PP i PSOE, li donen suport.
També el Parlament ha aprovat el decret anticrisi del govern per fer front a les conseqüències de la guerra de l'Orient Mitjà.
Ha tirat endavant amb el suport del PP i del Partit Socialista amb l'abstenció de Més i el vot en contra de Vox. És el paquet de 160 milions aprovat pel govern fa unes setmanes.
I el Tribunal Suprem rebutja que Francina Armengol torni a declarar en el judici del cas Mascaretes.
Ho havia demanat l'exassessor Coldo García. El president del Tribunal considera que el darrer informe de l'UCO no coincidia amb la versió que va portar Armengol a l'inici del judici per escrit.
I el desallotjament de l'assentament de Sa Joveria a Eivissa s'ha completat sense incidències.
Els antics residents d'aquest campament, el més gran de tota l'illa, cercen ara on dormir mentre la propietat s'enfronta a la tasca de fer neta a aquesta zona. Calculen que les feines s'allargaran 2 setmanes i costaran 150.000 euros.
I les Balears tindran 168 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge aprovat en Consell de Ministres.
Una inversió que en total mobilitza 7.000 milions d'euros, el triple que l'anterior pla, amb l'objectiu d'aconseguir un parc públic d'habitatge amb prou volum i capacitat per condicionar el mercat. El govern central es reunirà amb les comunitats autònomes dia 28 d'abril per parlar del pla.
I en els esports, el Mallorca no va passar de l'empat contra el València. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, empat a una a Son Moix. Samu Costa va marcar el gol vermell al minut 49 i Sadik va empatar al 67. Amb aquest empat, el Mallorca suma 35 punts i és a 3 del descens que marca l'Elx. El conjunt alacantí rep avui vespre la visita de l'Atlètic de Madrid. Pel que fa al pròxim rival del Mallorca, l'Alavés va perdre nit per 2-1 contra el Madrid. Per tant, el Mallorca visita dissabte l'estadi de Mendizorroza en 2 punts més que el Vitorians. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma va guanyar per 0-2 a la pista del Noia, una victòria que deixa pràcticament assegurada la participació del conjunt mallorquí al play-off pel títol.
I tancam la portada amb la previsió del temps. Avui continua la bonança. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, encetam una jornada marcada de nou per la calma. Tornarà a ser un dia de vent fluix i mà tranquil·la arreu. Una jornada perfecta per qui tingui pensat sortir a la mà. La temperatura variarà poc respecte d'ahir. La màxima girarà entre els 23 i 28 graus aproximadament. Puntualment podrem tenir fins i tot registres superiors. I quant al cel, tot i que farà molt de sol, tindrem un cel una mica més enterbolit a causa d'una entrada de pols en suspensió.
Són ara les 7:04. 4 minuts en Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Ansel López, Caterina Abain, Cristina Bausà i Toni Escanelles. Començam.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
Una explosió de gas en un pis d'Eivissa ha deixat dues dones en estat crític a l'UCI de l'Hospital Can Mis. La deflagració va ferir 5 persones més, entre elles un jove ingressat en observació d'urgències. Els fets varen passar a les 5:15 de l'hora baixa en un edifici de pisos protegits del barri de Can Cantó, construïts l'any 2007 i on en aquests moments s'hi feien unes obres de remodelació. L'explosió ha estat tan forta que s'ha notat des de diferents punts de la ciutat.
Els veïns del bloc, on resideixen 22 famílies, expliquen expliquen que l'explosió ha estat sobtada. Juan Carlos viu a l'habitatge que està situat just damunt.
Pues gracias a Dios estoy vivo. Estaba en el sofá descansando y he sentido pues un estruendo, una cosa extraña, volando papeles, ruidos y entonces ha sido cuando se me ha venido el televisor encima.
Hores després encara es trobava en xoc.
Escombros por todas partes, gente llorando, chillando, en fin, ha sido todo un... No sé, es que no sé cómo explicarlo, o sea, lo que se ha vivido ahí, no lo sé.
La seva és una de les tres famílies que han hagut de ser reubicades en apartaments a causa dels desperfectes. La previsió de l'Ajuntament era que la resta tornassin i poguessin passar la nit a casa a mesura que s'han netejat les zones comunes, inicialment acordonades, i se n'ha garantit la seguretat. En un primer moment, 70 persones havien estat desallotjades a correcuita.
Salimos, cuando salimos fue ver a toda la comunidad de afuera, gritando, llorando y saliendo a resguardarse, a salvarse, a salir corriendo, porque todo el mundo decía que el gas, que salgan.
Y yo, claro, al salir todo corriendo nadie se para a coger. Yo tengo un bolsito con las medicinas y he subido por eso, por las medicinas.
D'entre els 7 ferits, n'hi ha 3 que han estat traslladats a l'Hospital de Can Misses, dues dones de 45 i 21 anys en estat crític a la unitat de cures intensives i un home de 23 anys en observació a urgències. Són les persones que es trobaven a l'habitatge sinistrat, les que, segons ha explicat, una familiar que viu just a davant.
Ha temblado toda la casa y cuando han temblado me he levantado y he salido afuera, he abierto la puerta y he visto que el balcón de mi prima estaba echado todo abajo. Yo me he puesto a chillar, a llamarla, he visto a la novia del chico y al niño y le he preguntado, ¿dónde está tu madre? ¿Dónde está tu madre? Y está arriba, entonces he pedido ayuda para que la cogieran y ha salido ella andando, es que han salido andando.
Aquesta veïnada explica que l'explosió s'ha produït just quan han obert el grifó de l'aigua calenta. A més, lamenta que fa temps que es queixen a l'Ibavi per problemes amb el gas.
Ha habido mucha fuga, una no li va la hornilla, siempre olores a gas.
En aquests moments, la policia científica investiga les causes de l'explosió.
El batlle d'Eivissa, Rafa Triguero, destacava ahir des del lloc del sinistre que la prioritat era atendre les persones ferides. També es feia feina per reubicar les tres famílies més afectades. Però la bona notícia és que els tècnics municipals varen determinar que l'estructura de l'edifici està bé.
La policia científica està fent informe pericial, no us puc donar més informació al respecte, però sí que us tinc que traslladar que és un edifici que s'estava fent una remodelació i fins d'aquí us puc explicar a partir de demà una vegada informe pericial d'aquests professionals de policia científica us podrem donar més informació.
Per ampliar la informació i conèixer quina és la darrera hora, parlem ara amb els bombers. Saludam el cap dels bombers d'Eivissa, Juan Antonio López Casado. Bon dia.
Hola, què tal? Buenos días.
Primer de tot, en què ha consistit l'actuació dels bombers?
Bueno, pues a las 5:20, a las 17:20 de horas de ayer nos avisaron de que había habido una fuerte explosión con heridos. Desde el parque de bomberos salieron con dos vehículos, una bomba urbana pesada y una autoescalera, y 7 compañeros. Y yo por mi parte también me dirigí para allá con mi vehículo y al llegar pues inmediatamente se empezaron las labores de extinción. Las de rescate ya no hicieron falta porque los heridos y el resto de vecinos habían salido por su propio pie y bueno, pues nos encontramos una situación desoladora ya que había pues... casi entre 50 y 80 personas en la calle, sin vestir, como estaban en casa, descalzos, niños, mascotas, personas mayores, los heridos que todavía estaban allí, los estaban empezando a atender el 061 en allí mismo en la calle. Entonces, pues era una situación complicada.
Uh-huh. Com ha quedat l'edifici? Ha quedat molt malmès per l'explosió. Quin és el seu estat?
El edificio. Bueno, pues el edificio, en una de las salas del edificio, quedaron 3 apartamentos prácticamente totalmente destruidos, comunicados entre sí porque desaparecieron los tabiques y las paredes intermedias. Y luego por las fachadas también la explosión hizo que las barandillas, las cristaleras, que todo saliera despedido. Incluso salieron proyectados hasta otro edificio que hay detrás, donde los jardines de unos adosados quedaron todos llenos de escombros y, bueno, por suerte no había nadie en ese momento, ¿no? Pero sí, la verdad que la situación era pues muy muy complicada y muy muy poco usual.
Senyor López, la previsió inicial que dèiem ara que tenia el Batle és que les 19 famílies poguessin tornar a casa seva ja i vespre i 3 fossin reallotjades. Se sap si hi han pogut tornar?
Bueno, ayer a última hora sé que el alcalde tuvo una reunión con todos los vecinos cuando ya nos íbamos a retirar. Y los vecinos no estaban tranquilos. El tema del gas es muy complicado, no, a pesar de que los técnicos cerraron las instalaciones y cerraron el suministro, pero los vecinos no estaban tranquilos y creo que se llegaron a realojar a la totalidad de los vecinos de los 3 edificios. Lo que está claro es que podrán ir volviendo después de la inspección que hicimos junto con el arquitecto municipal y los técnicos de Redexis, y acabada la investigación por parte de Policía Nacional, poco a poco podrán volver porque había 2 salas del edificio que estaban perfectamente. La otra es donde están los 3 apartamentos donde se ha producido la explosión, y los 3 de arriba son los que están un poco peor, y los 3 de arriba yo creo que también se podrán ocupar próximamente, y los otros no, los otros estarán mucho tiempo hasta que se puedan ocupar de nuevo.
Uh-huh. És a dir, que aquestes famílies de moment no han tornat a casa seva, però sí que ho podran anar fent durant els pròxims dies. S'estan investigant les causes d'aquest accident, que és el que se sap fins ara.
Bueno, hasta donde llegamos en la investigación de ayer, pendientes de que se pronuncie la Policía Nacional, se produjo en el cambio de electrodomésticos de varias cocinas. Se estaba pasando de un sistema de gas canalizado a un sistema de vitrocerámicas eléctricas, y se ve que en ese proceso pues hubo un fallo alguna de esas canalizaciones de gas no quedó debidamente sellada y de ahí se produjo la fuga.
Uh-huh. I ja per acabar també m'agradaria demanar-li si té informació de com evolucionen els ferits. Recordem que hi ha 2 dones que estan ingressades en estat crític a l'Hospital Can Mises.
Pues no, ayer a última hora comentaban la posibilidad de que fueran trasladadas a la unidad de quemados de la Fede Valencia, pero realmente no me fue confirmado posteriormente, no estoy seguro. Sé que tenían quemaduras alrededor del 50% del cuerpo y que, bueno, están graves y es una situación muy complicada. Sé que la unidad de Valencia está especializada en este tema y muchas veces cuando nosotros intervenimos en incendios acaban trasladando allí, pero en este caso no sé qué pasó finalmente.
Bé, doncs estaran pendents de què ha passat amb aquestes 2 persones que, com dèiem, varen ingressar a l'UCI de l'Hospital Can Mises. Són 2 dones que varen ingressar en estat crític per mort d'aquesta explosió de gas que es va produir ahir a hora baixa a un pis d'Eivissa. Juan Antonio López Casado, cap dels bombers d'Eivissa, gràcies per ampliar aquesta informació avui en directe.
De nada, buenos días, muchas gracias.
Amb aquesta entrevista hem arribat a les 7:14. Faim ara una pausa.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis, i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I Continuem encara a Eivissa. El desallotjament de l'assentament de Sa Joveria s'ha completat sense incidències. Els antics residents d'aquest campament, el més gran de tota l'illa, cercen ara on dormir, mentre la propietat s'enfronta a la tasca de fer netar aquesta zona.
Les màquines ja començaren ahir a retirar fusta, matalassos i electrodomèstics del campament d'infrahabitatges de Sa Joveria. S'ompliren 6 camions amb 80 tones de fems. Calculen que les feines s'allargaran 2 setmanes. Unes tasques que la propietat estima que podrien suposar per la seva butxaca un desemborsament de 150.000 euros. 7 dels desallotjats han rebut ja un acolliment d'emergència en considerar-se casos vulnerables. Per a la resta, el futur és incert, com per a Mohamed, que fa 3 anys que viu a l'assentament i treballa de cuiner. Se'n va anar fa 3 dies i ahir, quan va intentar recollir les seves coses, no li deixaren entrar.
Estuvo ayer en una zona, como un parque como este, y me han echado. Y, sí, y ayer toda la noche no he dormido. De momento estoy buscando dónde quedar. España nos vendió una vez por Marruecos, para Marruecos, y ahora nos vende otra vez por la culpa de Chabola.
Brahim és de nacionalitat espanyola i també vivia en aquest assentament. Assegura que molts d'ells ja es troben acampats a un altre indret.
Que cuesta más de 2 meses para hacer esa chabola, que lleva más de 40 paletas, lo llevamos de lejos y tenemos ahí nuestra cosa, todo, la cocina.
El batle d'Eivissa, Rafa Triguero, denuncia que hi ha gent que s'aprofita de la misèria.
Se han encontrado personas ocupando, viviendo en esas condiciones que tenemos ahí dentro, pagando entre 200 y 500 euros a personas que se aprovechan del drama habitacional y del drama de un asentamiento de estas características.
El de Sa Joveria va ser dels primers assentaments d'infrahabitatges a Eivissa. Tot i que actualment tenia prop de 80 habitants, l'estiu de l'any passat va arribar a acollir més de 400 persones.
I encara parlant d'habitatge, les Balears tindran 168 milions d'euros del nou pla estatal 2026-2030, aprovat en Consell de Ministres. És una inversió que en total mobilitza 7.000 milions d'euros, el triple que l'anterior pla, amb l'objectiu d'aconseguir un parc públic d'habitatge amb prou volum i capacitat per condicionar el mercat.
El nou pla tindrà una fórmula de cofinançament que comporta un 60% per part de l'Estat i un 40% per part de les comunitats autònomes. El conseller d'Habitatge del Govern, José Luis Mateo, ha reclamat que les comunitats puguin decidir en quines polítiques es podran invertir els 168 milions d'euros de finançament que preveu aquest nou pla per a ajudes i nous habitatges.
Esto lo que implica es que, así como el Estado multiplica por 3 su aportación respecto del último plan de vivienda, las comunidades autónomas multiplican por 7 esas aportaciones. Por lo tanto, que quede claro que el plan estatal de vivienda en un 40% va a venir financiado per la comunitat autònoma.
El govern central es reunirà amb les comunitats autònomes dia 28 d'abril per preparar la conferència sectorial que tindrà lloc després de les eleccions andaluses del 17 de maig i que pretén arribar a un acord sobre aquest pla d'habitatge.
Els principals objectius del Pla Estatal d'Habitatge inclouen l'impuls a la construcció d'habitatge públic assequible i la rehabilitació del parc residencial, així com noves ajudes per facilitar l'accés al lloguer i a l'emancipació, posant el focus en l'accés a l'habitatge de joves i de col·lectius vulnerables.
El govern central ha inclòs també una clàusula antifrau en les adjudicacions per tal de lluitar contra l'especulació. D'aquesta manera, el nou text estipula que tots els habitatges construïts o adquirits en recursos procedents d'aquest pla estatal s'hauran d'adjudicar amb criteris mesurables, transparents i traçables. És la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
Que considero es uno de los grandes consensos sociales, que la sociedad española no está dispuesta a que de nuevo con el dinero de todos se enriquezcan unos pocos y otros se queden sin casas, sin lugares donde desarrollar su vida.
Rodríguez també ha destacat el gran consens assolit amb una trentena de reunions en les administracions autonòmiques i 400 aportacions dels sectors afectats, la major part de les quals han quedat incorporades. Per la seva part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciat l'absolut fracàs del govern de Pedro Sánchez en matèria d'habitatge i li ha recriminat que aprovi un nou pla quan fa 8 anys diu que està al capdavant de l'executiu.
Otro plan de vivienda. Hombre, ¿cuántas viviendas han prometido? ¿Cuántos anuncios han hecho? ¿Cuántos foros han organizado? ¿Cuánto dinero se han gastado en hacer propaganda de las viviendas que no han construido?
La major part de la inversió pública d'aquest pla estatal d'habitatge es destinarà a Andalusia, la Comunitat de Madrid i Catalunya, mentre que les Balears es situen en la 13a comunitat autònoma de la llista.
I continuem ara amb la política. Perquè Formentera és a una passa de tenir senador propi, avui el Senat vota la proposició per reformar la Constitució i que l'illa pugui tenir un senador independent d'Eivissa. Una fita històrica és que es farà en lectura única, la qual cosa ha accelerat el procés. La modificació haurà de comptar amb el suport de les 3/5 parts dels membres de la Cambra Alta.
La quarta reforma de la Constitució acabarà aquesta setmana el seu recorregut parlamentari, ja que s'aprovarà de manera definitiva i després es publicarà al Senat. Modifica l'article 69.3 perquè Formentera disposi d'un senador propi. El mes de març ja es va aprovar el Congrés amb el suport del PP després que el PSOE permetés aprovar una esmena a la reforma perquè en la Constitució es mantengui la denominació Eivissa en castellà i no la d'Eivissa com va proposar el Parlament. L'actual senador d'Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, titlla aquest moment històric.
Que serà que per fi, llavors de més de 30 anys de lluita, cada una de les illes tingui el seu propi escó al Senat. Evidentment, la més infrarepresentada ha estat sempre Formentera, perquè, per exemple, en el nostre cas, el senador Eivissenc fa, o ha fet, o farà 3 anys, i la senadora formenterera pues, farà el darrer any.
El Parlament Balear ja havia intentat aprovar a les Corts aquesta reforma de la Constitució en altres 3 legislatures sense aconseguir-ho. Avui, si tot va com està previst, acabarà aquest procés i Formentera deixarà de compartir senador amb Eivissa. Per cert, que la presidenta del govern, Marga Proens, es desplaça a Madrid per seguir aquesta passa important per a les illes.
I el decret anticrisi del govern per fer front a les conseqüències de la guerra de l'Iran ha tirat endavant el Parlament amb el suport del Partit Popular i del PSOE. En l'abstenció de més i amb el vot en contra de Vox. És el paquet de 160 milions aprovat pel govern fa unes setmanes, tot i la petició del president Antoni, del vicepresident Antoni Costa perquè no hi hagués oposició a unes mesures que ha qualificat de bones per als sectors productius. Vox hi ha votat en contra, entre d'altres coses, perquè, segons diu Manuela Cañadas, el PP no els ha tingut en compte.
El título de este decreto ley debería ser Decreto del engaño PP-PSOE y el fraude de la urgencia como escudo presupuestario.
Tot i el seu suport, Iago Negueruela, del PSIP, ha lamentat que no s'aprovi també un paquet de mesures socials, cosa que el vicepresident Costa no descarta.
Que hoy falte esa parte social no es por culpa de los partidos de izquierdas. Es porque ustedes se están desplazando peligrosamente hacia lo que opina Vox, peligrosamente hacia lo que dice Vox.
Continuarem avaluant l'evolució de la crisi i adoptarem noves mesures si és necessari, incloses mesures de caràcter social per protegir els col·lectius més vulnerables.
Ha estat en una sessió al Parlament que la regularització extraordinària d'immigrants ha estat objecte de retrets entre la presidenta Marga Proens i el líder de l'oposició, Iago Negueruela.
Els socialistes acusen el govern d'obstaculitzar el procés, tot i comptar, diu Negueruela, amb el suport de sindicats, patronals, entitats socials i l'Església. Proens considera que el govern espanyol i el PSIP fan un ús partidista de la immigració. La presidenta ha criticat que la gestió administrativa recaigui sobre els ajuntaments sense prou recursos ni formació.
Son ustedes los que están solos frente al conjunto de la sociedad. No es usted contra Sánchez, es todas las entidades y ustedes en contra.
No, això no va de drets. Això va d'oportunisme. Això va d'improvisació. Això va d'instrumentalització. I això va de caos.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I encara parlant de migració, la Universitat de les Illes Balears assegura que la ruta algeriana està consolidada i va en augment. Les dades enguany continuen mostrant aquesta tendència en l'alça. A dia 15 del passat mes de març havien arribat a les illes 1.153 persones migrants a través d'aquesta ruta. Això és un 32% més que l'any passat en aquesta mateixa data. Són dades de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, que també recull que el perfil dels migrants és de cada vegada més divers i que hi ha més dones i menors. Ens ho explica Carme Moreno.
La doctora i professora de Dret Internacional Públic de la UIB, Margalida Capellà, que ha elaborat l'informe de l'Observatori de Migració de la Mediterrània, explica que les embarcacions amb perfil subsaharià transportaren de mitjana 23,2 persones davant les 15 de les magrebines, un fet que representa, diu, més risc per a totes les persones que hi van a bord. Capellà també ha destacat que l'any passat arribaren 614 menors, d'aquests 497 no anaven acompanyats i el nombre de dones gairebé es va duplicar respecte de 2024, amb un total de 637 dones. En aquest sentit, ha lamentat els riscos de les dones de patir agressions sexuals durant la travessia.
I ens preocupa que se puguin donar aquestes situacions i que no hi pugui haver un protocol per detectar aquestes situacions d'agressió sexual una vegada arriben aquestes dones. I també ens preocupa que les dones es veuen que són una minoria dins aquestes arribades, però precisament el fet de ser una minoria constitueix un factor de risc per a aquestes dones que arriben.
La universitat també ha iniciat una col·laboració amb la plataforma Proyecto Patrones, que té com a objectiu donar assessorament legal i evitar que es criminalitzin i es vulnerin el dret dels migrants que són acusats de fomentar el tràfic il·legal de persones quan arriben a les illes. La seva coordinadora, Inés Marco, ha dit que la manca d'assessorament legal dels migrants fa que moltes vegades hi hagi irregularitats en els processos legals contra ells. Marco també ha detectat un canvi de tendència pel que fa a les penes.
Lo que vemos es que a partir de 2024 cada vez vemos más conformidades. Fiscalía está proponiendo 3 años de condena, por lo tanto las personas sí entrarían en prisión en caso de declararse culpables y lo que vemos también es que en los casos en los que están yendo a juicio los tribunales están condenando a penas más altas, más o menos en la dirección de Canarias.
Pel que fa a la xifra de persones mortes o desaparegudes, la universitat reclama que s'investiguin les morts de migrants i que s'ofereixin dades oficials. La delegació del govern espanyol a les Illes ha reconegut 63 persones mortes el 2025, però diverses ONGs apunten a més de 1.000 persones mortes o desaparegudes.
I la Guàrdia Civil investiga la troballa d'un cadàver en avançat estat de descomposició per part d'un navegant el passat dilluns en aigües de Cabrera.
Agents del grup especial d'activitats subaquàtiques el varen traslladar al dic de l'oest i es va fer l'aixecament del cos. Segons han informat fonts de l'Institut Armat, l'avançat estat de descomposició en dificulta la identificació, encara que sí que s'ha pogut constatar que es tracta d'un home.
Són ara les 7:27, faim ara un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, centrada, Toni, en la política i en el Parlament.
És així també en els successos, perquè, per exemple, Última Hora destaca que es va detenir un professor Artà per haver abusat d'un alumne. La fotografia, en aquest cas, però, és pel futbol, per l'empat del Mallorca, en aquest cas. També repeteix aquesta fotografia el Diari de Mallorca. El titular, però, ja parla, en aquest cas, de política, el que dèiem, que se'n parla molt avui a la premsa editada a les Illes, i assegura que el govern aprova les ajudes de la guerra amb els vots del PSOE i això irrita Vox, diu el seu titular. En canvi, segons l'Ara Balears, el que hi ha és un avís d'aquest partit de Vox al Partit Popular, perquè diu que li va tombar totes les esmenes de la llei Òmnibus. També ho destaca, entre d'altres, els digitals, el Mallorca Diario, però ho fa a la banda de baix, perquè dedica la portada als delictes que es poden cometre a partir d'ara en l'intel·ligència artificial, els nous delictes que es poden fer gràcies a l'intel·ligència artificial. OK Baleares parla directament de traveta dels de Canyades a la llei Òmnibus i diu que això desferma una nova crisi en Proens. És l'únic que en fa aquesta valoració, hem de dir. I deien també successos. El Menorca obre amb un nou vessament a Cala Galdana. Els diaris pitiusos, per la seva banda, el periòdico obre avui amb un incendi per una explosió de gas a Eivissa. N'hem parlat, de fet, hem obert aquest espai informatiu amb aquesta qüestió. Parla en aquell moment, en el moment del tancament de transferis crítics i el manco 70 evacuats. El Diari d'Eivissa, per la seva banda, també obre amb un altre desallotjament, però en aquest cas, i també ja ve arrossegant des de fa dies, dels residents de la zona de Sa Joveria.
Tot això a la premsa d'aquí de les Illes. A l'estatal hi trobam avui política interna, però també internacional.
Si sempre la guerra a la premsa estatal d'alguna manera, en tot cas, comencem pel principi, El País obre assegurant que el Partit Popular assumeix al Congrés el concepte de prioritat nacional que havia encunyat Vox. A baix diu que Trump estén la treva fins que conclogui la negociació amb l'Iran. El Mundo, en canvi, dedica a això la primera mitja portada, podríem dir, avui la divideix en vertical, diu que ho fan per trobar una sortida a la guerra, Donald Trump, l'altra meitat foto inclosa pel torero Morante de la Puebla, que es recupera d'una cornada i que ja era foto de portada ahir. L'ABC, en canvi, prefereix un reportatge propi sobre la vida de la gent espanyola a les presons cubanes, un pres en concret que diu que estava detingut per manifestar-se contra el castrisme, i La Vanguardia, en canvi, pendent, podríem dir, del que interessa als ciutadans, perquè obre assegurant que el pla d'habitatge aspira a impulsar el parc de pisos públics a tot Espanya. En aquest cas, La Vanguardia dedica la fotografia, recordem que és un diari de Catalunya, a les roses preparades ja per demà, pel dia de Sant Jordi.
Ara a les 7:30 resumim les qüestions principals d'aquest matí de dimecres. L'Ajuntament d'Eivissa ha rellotjat en hotels a 36 veïnats al bloc afectat per una explosió de gas al barri de Can Cantó. Són prop de la meitat de la setantena de persones que hi resideixen. La deflagració es va produir poc després de les 5 de l'hora baixa i ha deixat 4 ferits. Dues d'elles estan en estat crític, a l'UCI de l'Hospital Can Misses i un en observació en urgències.
Es preveu que aquests 3 siguin traslladats a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València. L'explosió va passar en un edifici de pisos protegits de l'Ibavi construïts l'any 2007 i on s'hi feien unes obres de remodelació. N'han parlat fa uns minuts amb Juan Antonio López Casado, cap dels bombers d'Eivissa.
Se estaba pasando de un sistema de gas canalizado a un sistema de vitrocerámicas eléctricas y se ve que en ese proceso pues hubo un fallo en alguna de esas canalizaciones de gas no quedó debidamente sellada y de ahí se produjo la fuga.
Aquestes són les primeres conclusions. Ara, però, la policia científica investiga les causes de l'explosió que va agafar totalment per sorpresa els veïnats.
Escombros por todas partes, gente llorando, chillando, en fin, ha sido todo un... No sé, es que no sé cómo explicarlo. O sea, lo que se ha vivido ahí, la verdad, no sé. No lo sé.
Salimos, cuando salimos fue ver a toda la comunidad de afuera gritando, llorando y saliendo a resguardarse, a salvarse, a salir corriendo, porque todo el mundo decía que el gas, que salgan.
Y yo, claro, al salir todo corriendo nadie se para a coger. Yo tengo un bolsito con las medicinas y he subido por eso, por las medicinas.
I avui el Senat vota la proposició per reformar la Constitució i que Formentera pugui tenir un senador propi.
És la passa definitiva després que el Congrés ho aprovés el mes de març. La modificació haurà de comptar amb el suport de les 3/5 parts del Senat. Els dos grups majoritaris, PP i PSOE, li donen suport.
I també el Parlament ha aprovat el decret anticrisi del govern per fer front a les conseqüències de la guerra de l'Iran.
Ha tirat endavant amb el suport del PP i del Partit Socialista i amb l'abstenció de Més i el vot en contra de Vox. És el paquet de 160 milions d'euros aprovat pel govern fa unes setmanes.
I el Tribunal Suprem rebutja que Francina Armengol torni a declarar en el judici del cas Mascaretes.
Ho havia demanat l'exassessor del Ministeri de Transports, Coldo García. La defensa de García reclamava que el darrer informe de l'UCO no coincidia amb la versió que va portar Armengol a l'inici del judici per escrit.
I el desallotjament de l'assentament de Sa Joveria i Eivissa s'ha completat sense incidències.
Els antics residents d'aquest campament, que és el més gran de tota l'illa, cerquen ara on dormir, mentre que el propietari s'enfronta a la tasca de fer neta aquesta zona. Calculen que les feines s'allargaran 2 setmanes i costaran 150.000 euros.
I les Balears tindran 168 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030 aprovat en Consell de Ministres.
Una inversió que en total mobilitza 7.000 milions d'euros, el triple que l'anterior pla, en l'objectiu d'aconseguir un parc públic d'habitatge amb prou volum i capacitat per condicionar el mercat. El govern central es reunirà amb les comunitats autònomes dia 28 d'abril per parlar del pla.
I pel que fa al temps, continua la bonança. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui de nou serà una jornada tranquil·la i també amb una temperatura elevada. No notaran grans canvis en el termòmetre respecte d'ahir. La màxima girarà entre els 23 i els 28 graus aproximadament. Fins i tot de forma puntual podríem arribar a fregar els 29. El vent bufarà fluix i tindrem la mà amb una calma absoluta. I quant al cel, molt de sol, acompanyat, això sí, per pols en suspensió.
Informatiu Matí. Esports.
Passen ara 34 minuts de les 7 del matí. Encetem la informació dels esports i parlem del Mallorca, que no va passar ahir de l'empat contra el València. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, empat a 1 ahir a Son Moix. Samu Costa va marcar el gol vermell al minut 49 i Sadik va empatar al minut 67. El Mallorca va tenir oportunitats per sentenciar el partit a l'1-0, però no va estar encertat de cara a porteria. És el tècnic del Mallorca, Martín de Michelis.
Un momento de supremacía, los primeros 25 del segundo tiempo. Se abre con una jugada de pelota parada. Hubo un par de intervenciones del arquero muy, pero muy buenas, la que sostuvo al Valencia en partido. Bueno, después defendimos mal un saque de banda, pero creo que quedó demostrado lo que queremos ser, porque incluso cuando quedaban 5 minutos el equipo seguía pensando en sumar de a 3 y no de a 1. Entonces, la verdad que me siento muy, muy feliz de ver a los chicos competir así de principio a final.
Amb aquest empat, el Mallorca suma 35 punts a la classificació i és a 3 de la zona de descens que marca l'Elx. El conjunt alacantí rep avui la visita de l'Atlètic de Madrid. El migcampista Samu Costa té clar que l'equip vermell aconseguirà la permanència.
Yo lo digo que vamos a salvar, lo digo aquí, porque estamos en un camino muy bueno, pues el equipo están todos metidos, creo que es el momento de aprovechar cómo estamos y yo voy a hacer de todo por ayudar a este club.
I pel que fa al pròxim rival del Mallorca, l'Alavés va perdre a nit al Bernabéu per 2-1 contra el Madrid. Per tant, el Mallorca visitarà dissabte l'estadi de Mendizorroza en 2 punts més que el Vitorians. Martín de Michelis és optimista.
Me gustó verle la cara a los jugadores en el vestuario recién. Post empate, mira, el único partido que perdimos fue en Elche y podría haber sido algo que nos hundiese de lo anímico. Yo creo que esas dos semanas que pasaron nos hicieron tomar un impulso y una bronca y unas ganas de volver a ganar. Bueno, quizás lo de hoy nos hace salir con muchísima más bronca para ganar en Alavés.
Idò, pel que fa a la resta de partits de primera divisió disputats ahir, a més del Mallorca 1, València 1 i Madrid 2, a l'Alavés 1, l'Atlètic Club de Bilbao va guanyar per 1-0 a Sant Mamés, a l'Osasuna i el Girona va perdre a casa per 2-3 contra el Betis. Per avui tenim 3 partits més. Com dèiem, a les 7 juga un rival directe del Mallorca, l'Elx, que rep la visita de l'Atlètic de Madrid. A les 8 també es disputarà el Real Societat Getafe i a les 9 i mitja tancarà aquesta jornada de dimecres el Barça-Celta. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma va aconseguir una important victòria, va guanyar per 0-2 a la pista de la Noia, un triomf que deixa pràcticament assegurat la participació del conjunt mallorquí al play-off pel títol. Lucao i Charuto marcaren els gols del conjunt mallorquí. És el tècnic del Palma, Antonio Vadillo.
Hemos sido superiores, ¿no? Es cierto que no hemos encontrado un Noia muy, muy mermado, pero creo que nosotros hemos estado a un buen nivel, muy superiores, con muchas situaciones de gol, no hemos tenido acierto, creo que quizás era para haber ganado con más tranquilidad, ¿no? Habernos distanciado el marcador un poquito antes.
Victòria important en vista en aquesta disputa del play-off per el títol, però ara, sense temps per descansar, el Palma torna a jugar dissabte, ho farà a Son Moix contra Oparrulo. Antonio Vadillo diu que serà un partit complicat.
Tenemos que descansar ahora, pensar en el partido de sábado contra Oparrulo, que es un equipo que está haciendo también, al igual que no haya una grandísima temporada, que nos va a poner la cosa muy difícil, ya lo vienen demostrando en todos sus partidos, que le está complicando los partidos a todos los equipos. Y nosotros, bueno, nos obligará a hacer un gran partido, a mostrar un nivel alto si queremos sacar los tres puntos.
Dissabte a les 6 es disputarà aquest partit entre el Palma i Oparrulo, un partit que, com sempre, podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I avui tenim jornada intersetmanal molt important per als equips de les Illes Balears en bàsquet. A la primera FEB, l'Estia Menorca, que cerca assegurar-se el play-off, té un partit molt complicat a la pista de l'Eima Coruña, un dels favorits per pujar a la Lliga ACB. Javi Zamora és el tècnic de l'Estia.
Tenemos que ir valientes y sin ningún complejo, con toda la humildad del mundo, pero sabiendo que una victoria en estos últimos cuatro partidos nos acerca mucho a nuestro sueño y nos tiene que dar igual quién es el que se ponga enfrente.
Aquest partit entre l'Eima Coruña i l'Estia Menorca començarà quan falti un quart per a les 9 del vespre. Abans, a les 8, el Fiwi Mallorca rebrà a Son Moix la visita del Guipúscoa. Els mallorquins sumen 10 derrotes consecutives i s'han ficat de ple a la lluita per no descendir. Pablo García és el tècnic del conjunt mallorquí.
Todo jugador quiere ganar, el equipo sigue con ganas, sigue con ilusión. Sabemos lo difícil del calendario que nos tocan en las siguientes tres jornadas. Nosotros tenemos que seguir en nuestra línea de trabajo, tenemos que seguir creyendo, trabajando, dando esta imagen que estamos dando. Y bueno, ojalá que el trabajo se vea recompensado pronto.
I a les 8 i mitja, el Palmer, de nou en posicions de descens, té un partit també complicadíssim a la pista de l'Oviedo. Sisè classificat, el tècnic del Palmer és Juani Díez.
Sacar aquello que no nos ha gustado del último partido, del último resultado. Tenemos que buscar lo positivo y agarrarnos de eso. Y esta liga da oportunidades hasta el final. Pensar muy bien el plan y el cómo vamos a afrontar un partido difícil como el de Oviedo y hasta ahí.
I acabem en tenis perquè està tot preparat per al debut de Jaume Monat demà al Mutua Madrid Open, el Master 1000. El mallorquí jugarà contra Alexander Shevchenko. Només s'han enfrontat una vegada com a professionals. Va ser a l'Obert d'Austràlia de l'any 2024 i la victòria va ser per al tenista mallorquí. Monat va guanyar per 3-7-0.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7:41. Fem una pausa.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Cònia.
A els meus pares.
A la meva padrina.
Dadi cul desbonit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Passen 43 minuts de les 7 del matí. Continuem amb la crònica judicial. El Tribunal Suprem ha rebutjat la petició de l'exassessor Koldo García de citar de manera presencial Francina Armengol en el cas Mascaretes. L'exassessor d'Àvalos argumentava que s'ha generat una contradicció entre la declaració per escrit de la presidenta del Congrés i l'informe policial. La causa arriba avui a la seva 8a sessió amb les declaracions de l'exgerent del PSOE, Mariano Moreno, i l'excap de gabinet de María Jesús Montero, Carlos Moreno.
Tot quan en el dia d'ahir l'exconseller delegat d'Europa, Javier Hidalgo, negàs haver donat 500.000 euros a l'antic ministre de Transport, José Luis Ábalos, o a l'exassessor, Koldo García, pel préstec concedit pel govern central a l'aerolínia durant la pandèmia. Hidalgo ha respost amb un doble no a la pregunta de si va donar alguna mena de contraprestació per aquest préstec i a la de si Gómez va ajudar a realitzar-ho.
¿Usted ha entregado 500.000 euros al señor Ábalos o al señor Koldo por el rescate de Europa?
No.
L'antic cap de gabinet de l'exministre d'Indústria Reyes Maroto ha reconegut per primera vegada una reunió de la ministra amb Aldama al ministeri. També ha declarat com a testimoni de l'exsecretària d'Ábalos, Ana María Aranda.
De los 293 viajes oficiales, en 13 viajes tenemos constancia de que Jessica Rodríguez acompañó al ministro.
Sí, le he preguntado que quién pagaba esos gastos.
Koldo García.
¿Y cómo pagaba Koldo García esos gastos?
A mí me facilitó en varias ocasiones una tarjeta a su nombre, una tarjeta de crédito.
Aquesta és la darrera setmana de declaracions de testimonis per tractar de destapar les presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes de material sanitari durant la pandèmia.
També continua el judici pel cas Kitchen, la presumpta trama parapolicial per obtenir informació de l'extresorer del PP, José Luis Bárcenas, que pogués comprometre el partit. En aquest cas, a l'Audiència Nacional i avui declara l'empresari Ignacio López del Hierro, exmarit de qui va ser secretària general del PP, María Dolores de Cospedal.
I segons va declarar l'inspector en cap d'Assumptes Interns, López del Hierro era una de les persones a qui l'excomissari José Manuel Villarejo reportava informació. En aquest cas, però, s'analitza una possible connexió amb el Partit Popular, però avui declara en qualitat de testimoni l'advocat Javier Iglesias. Dilluns, Bárcenas va dir que aquest li havia oferit 500.000 euros a canvi de falsejar els papers sobre la Caixa B del Partit Popular.
En la sessió d'ahir, una de les declaracions més destacades va ser la de l'excap de l'UDEF, Manuel Vázquez.
M. Rajoy, en una contabilidad o extracontable, como dice el señor Bárcenas y tal, que aparezca M. Rajoy, el ponerse a dudar quién es como si aparece K. Mbappé en la contabilidad del Real Madrid.
Els metges tornaran a la vaga la setmana que ve davant la manca d'acord per l'esborrany de l'Estatut Marc. El sindicat mèdic Cimeval manté la vaga entre dilluns i dijous en concentracions a les 8:30 del matí davant les portes dels diferents hospitals de les Illes.
I es faran dues protestes dimecres a Vara de Rei i a Eivissa a les 5 de l'hora baixa i a les 6 al passeig del Born de Palma. Els facultatius reclamen un estatut propi amb fi de les guàrdies de 24 hores, jubilacions anticipades, entre d'altres coses. Aquest dia és el sindicat Cimeval precisament fa assemblees a diferents hospitals de les Illes per informar els treballadors de la vaga. Avui serà el torn a l'Hospital de Manacor.
I serem en directe en aquest informatiu matí, tot mentre el Sindicat de Tècnics d'Infermeria SAE adverteix d'un nou col·lapse a les urgències de l'Hospital de Son Espasa. Segons les darreres dades de l'IBE Salut, 56 pacients esperaven un llit per ser ingressats a planta i alguns amb esperes de gairebé 5 dies.
El sindicat assegura que la situació és insostenible i que arrosseguen des de divendres. El seu delegat Alejandro Juan diu que la gerència de l'hospital continua sense adoptar solucions.
Como ya avisamos la semana pasada, este colapso antes era puntual, era como la campana de Gauss. Venía la gripe, se iba, venían las alergias, se iban, venían los turistas, se iban, pero ahora ya hemos subido con la gripe y ahora ya no tienes ese momento de bajada que dices, mira, me espera una ola dentro de mes y medio. No, ahora es mes a mes, semana a semana.
Segons l'IBE Salut, l'hospital ha activat un pla destinat a minimitzar aquesta saturació, destacant el reforç de personal en el servei d'urgències, també la reprogramació de cirurgies no urgents, així com el manteniment del personal del pla d'hivern en les unitats d'hospitalització més afectades per l'increment de la demanda.
I vols parlar ara de vols. Els aeroports aeroports de les Balears tindran aquest estiu prop de 48 milions de places disponibles per volar. És un 2,6% més que les oferides l'any passat, una dada que ha donat el president de l'Associació de Línies Aèries en les previsions per aquesta temporada i que a priori es preveu molt incerta per l'actual situació geopolítica marcada per l'encariment del combustible que de manera directa o indirecta afecta la programació de les companyies.
La pujada en el nombre de seients disponibles serà del doble, de més del 5% en el cas de l'aeroport d'Eivissa, on ja hi ha un prop de 10 milions de places per volar aquest estiu. En el cas de Palma se superaran els 33 milions, això és un 2% més, i a Menorca hi haurà disponibles 4,6 milions de seients, que també és aproximadament un 2,3% més. En tot cas, són previsions, caldrà ara veure com evoluciona una temporada incerta, que segons Javier Gándara, president de l'Associació d'Aerolínies, de cada vegada és més llarga.
General, y Baleares en particular, se está tendiendo a extender las temporadas, ¿no? Antes había un pico de temporada alta, que era sobre todo junio, julio, agosto. Ahora, afortunadamente también, la meteorología lo está permitiendo, entonces se distribuye un poco también mejor a lo largo de la temporada. O sea, no necesariamente estos incrementos, pues para Baleares, del 2,5%, pues dice, digamos, que va a ser especialmente en junio, julio, agosto, sino que es más repartido a lo largo de temporada.
En les seves previsions, les aerolínies creuen que hi haurà un desviament de passatgers des de la zona de l'Orient Mitjà cap a la Mediterrània Occidental i per això han posat més seients disponibles. A més, no preveuen patir especialment aquest estiu l'impacte de l'encariment dels combustibles a causa del conflicte allà, a l'Orient Mitjà, ja que tenen garantit el preu del 70% del querosè que necessiten els avions.
Espanya se encuentra en una situación relativa bastante mejor que el resto de países de nuestro entorno, ¿vale? Y eso es así por dos motivos, ¿vale? El primero está en esta transparencia que veis ahí, es que de todo el crudo que se importa a todas las refinerías españolas, solamente el 11,4% procede de la zona de conflicto, procede de Oriente Medio.
En tot cas, Javier Gándara recomana reservar els seients com més aviat millor per la incertesa de l'actual context geopolític.
I aquestes darreres hores també hem sabut que l'economia balear creixerà un 2,5% enguany i un 2% l'any que ve, segons les previsions que fa el BBVA Research. Això en un moment en què s'espera que amb els salaris es comenci a recuperar poder adquisitiu i que, juntament amb una baixada dels tipus d'interès, això permeti reforçar el consum i la inversió.
De fet, en aquest creixement, segons les previsions, tindrà més protagonisme la despesa interna, la dels residents, i això permetrà compensar l'estancament del turisme. Així ho ha explicat l'economista en cap de l'entitat, que és Miguel Cardoso, en la presentació de l'informe que elaboren sobre la situació i sobre les perspectives econòmiques de la comunitat.
Lo que sí que se observa es una desaceleración del sector turístico, sobre todo del gasto por parte de los turistas extranjeros, de las pernoctaciones, pero también de los turistas que provienen de la península. En ese sentido, lo que estamos viendo es un cambio en el modelo de crecimiento, cada vez más dependiente del crecimiento del gasto de las familias, de los hogares.
Perspectives, però, que deien dependran en bona part de l'evolució del conflicte a l'Orient Mitjà i, sobretot, del preu dels combustibles.
I parlant ara de la darrera hora d'aquest conflicte a l'Orient Mitjà, els Estats Units prorroguen l'alto el foc de manera indefinida a l'Iran fins que el govern dels ayatolàs presenti una proposta i acabin les negociacions independentment de quin sigui el resultat final. Ho ha anunciat el president nord-americà Donald Trump hores abans que acabés la treva vigent des de dia 6 d'abril i després d'assegurar que no s'allargaria. En un missatge a la xarxa social Truth, el mandatari republicà ha dit que ho fa a petició del Pakistan.
L'Iran, per part seva, adverteix que si els Estats Units i Israel agredeixen, atacaran tot d'una i amb força. En un comunicat oficial, les forces armades asseguren que estan preparats i que les mans al gallet la tenen des de fa molt de temps, tot quan la segona ronda de negociacions entre Washington i Teheran i Islamabad continua penjant d'un fil. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha cancel·lat el seu viatge a la capital pakistanesa perquè la delegació iraniana no es comprometia a participar en aquestes converses. De fet, el país persa condiciona el diàleg al fet que els Estats Units aixequin el bloqueig naval a l'estret d'Hormuz.
Precisament, la Unió Europea ha acordat sancions contra els responsables del bloqueig a l'estret d'Hormuz i amplien el marc legal de sancions contra l'Iran.
Ha estat en una trobada dels 27 a Luxemburg en què els països com Espanya proposaven que la Unió rompi de manera total o parcial l'acord d'associació amb Israel. L'alta representant de la política exterior, Kaja Kallas, ha explicat que no s'ha arribat a un acord.
as well as for restrictions on trade coming from settlement. And others were expressing their opposition.
Per tant, deia, la sentim, es continuarà ara debatent.
I repassava altres qüestions destacades de l'actualitat estatal. La candidata a la presidència d'Extremadura ha defensat en el seu discurs d'investidura el pacte entre el Partit Popular i Vox per formar govern.
La popular Maria Guardiola ha assegurat que ha tancat aquest acord amb la serenitat de qui sap el que fa i per què ho fa, i que té, com a seu objectiu, es formar un govern durador, fiable i amb un projecte, diu, de transformació.
He alcanzado un acuerdo con Vox. Y lo digo con naturalidad. Y lo digo con la serenidad de quien sabe lo que hace y por qué lo hace. Extremadura necesita estabilidad, un proyecto de transformación que va a ser ejecutado por un gobierno duradero, fiable, de mirada larga.
La presa de possessió com a presidenta de la Junta d'Extremadura es preveu per aquest divendres, després de mesos d'intenses negociacions i d'un acord de 74 mesures pactades en la formació de Santiago Abascal. El PP ha cedit dues conselleries i una vicepresidència i ha assumit gran part dels postulats de Vox.
I Francina Armengol proposa endurir el reglament del Congrés per evitar incidents com el que va protagonitzar la setmana passada un diputat de Vox.
El parlamentari de la formació d'Abascal va pujar a l'estrada i es va encarar amb la presidència de la cambra, que en aquell moment era del suplent d'Armengol. En tot cas, ha estat ella qui ha proposat als grups una reforma del reglament per tenir una eina més eficaç davant aquest tipus de situacions. En lloc d'aplicar l'article 104 del reglament, com ha passat en aquesta ocasió, s'aplicaria el 106, que suposa la suspensió de la condició de parlamentari d'un mes prorrogable.
I el govern cubà admet haver-se reunit amb una delegació dels Estats Units per acabar amb el bloqueig energètic.
Una reunió secreta va ser el passat 10 d'abril en què, de manera respectuosa, deien, Washington hauria plantejat l'alliberament de presos polítics destacats com a gest previ de Cuba per avançar en les possibles negociacions. També hauria oferit l'accés a internet via Starlink d'Elon Musk, recordem, a canvi d'una obertura del sistema econòmic cubà. Per la seva banda, l'Havana nega l'existència d'ultimàtums i assegura que la seva prioritat és posar fi al que ells defineixen com a setge energètic.
I dediquem aquests darrers 5 minuts abans de les 8 a la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Els clàssics són clàssics per alguna cosa, perquè no pateixen el pas del temps, perquè són universals, perquè no deixen de ser actuals, i això és el que passa amb la poesia de Maria Antònia Salvà. D'aquí 100 anys després, Editorial Barcino acaba de reeditar Imprescindibles. Espigues en flor i el retorn, la investigadora i filòloga Lluïsa Julià és l'encarregada de l'edició d'aquest treball que anima a recuperar l'obra d'aquesta escriptora considerada com la primera poeta moderna en llengua catalana, Sandra Martínez.
Una dona avançada al seu temps, de casa bona i inquietuds culturals, que de ben petita ja la van introduir en el món literari. Deien, de fet, que era la nina avaciada dels grans mestres de finals del XIX i que des de ben jove va tenir clar que per escriure havia de sacrificar determinades coses. Lluïsa Julià.
Sabia que si es casava s'havia de portar una casa, que és el que suposava que havia de fer una persona que es casava, que tingués servents i tot el que volguessin, això la privaria de la seva principal objectiu, que era escriure.
Aquesta lluita entre el que s'esperava d'ella i el que ella volia de veritat la va fer caure fins i tot en una depressió, fins que va aprendre, com diria Maria Aurèlia Campmany, l'art de dissimular la saviesa. I així, el torcebràs el va guanyar finalment la literatura. Salvà tenia clar que aquest era el camí i que valia per fer-ho.
El context realment era dur per una dona que és capaç de situar-se dins de la cadena literària i pensa que la seva literatura quedarà, clar, és conscient del seu valor si és capaç de pensar en els anys 20 i que la seva obra serà llegida, doncs, moltes dècades després, no? Un segle més tard, que és el que estem fent, no?
De fet, se'l va titular un dels seus poemes a les donzelles dels anys 2000, i és un poc més prest als anys 70, quan les feministes, quan les joves poetes, recullen aquest guant.
Hi ha un moment important, un moment clau, que és quan la Maria Mercè Marçal fa un poema en diàleg amb ella, que es diu Furgant per les llibanyes i juntures, i com les generacions actuals, poetes actuals menors de 40 anys, ja han pogut arribar a través de, diguéssim, aquest vincle que Marçal també hi va crear.
Defensora de la unitat de la llengua fins que la guerra ho estroncà tot, mentora de les noves generacions de la immediata postguerra, la poesia popular travessa tota la seva obra que, malgrat el pas del temps, és moderna. I Lluïsa Julià té clar el per què.
Els referents per parlar de poesia, per parlar de literatura, per barallar-se, diguéssim, al voltant del fet poètic, són Miquel Ferrà i Josep Carner, que són 15 anys més joves que ella, I, per tant, això demostra que quina és la poesia que a ella li interessa. Doncs és la poesia que ja és plenament moderna, la poesia dels anys 10 i, sobretot, dels anys 20 i 30.
La seva veu, la veu de Mallorca, com la definí Carner, ens espera fresca com el primer dia en aquesta reedició d'Editorial Barcino.
I així fa sonar la soprano mallorquina Margà Cloquenc, La Voix Humaine, de Francis Poulenc, que es podrà veure divendres i dissabte al Teatre Principal de Palma i el mes que ve al Teatre d'Esborn de Ciutadella.
És un monòleg nascut després d'una ruptura amorosa per telèfon, on la protagonista passa de la ràbia, la tristesa i la desolació a la soledat, tot amb un interlocutor que només s'entreveu a través de l'orquestra de cambra. Tot un repte per la soprano Margà Cloquenc, que creu que l'obra encara és ben vigent.
Per jo... La veu humana parla d'una cosa, per jo, cabdal, que és la dependència emocional. Per mi és un ventall de dependència on crec que tots en algun moment ens hi podem veure reflectits, esperen que poquet, perquè el drama és molt gran. Per jo, de rabiosa actualitat, en el sentit de que tots hem estat esperant un WhatsApp, una telefonada...
A diferència de l'estrenada del 59, en la gran soprano Denise Duval, el director escènic Roberto Alonso incorpora un personatge més, un alter ego de moviment de la ballarina Paloma Camprodon.